A Ràdio Maricel, a cel obert.
I 21 minuts del matí, probablement a la percussió li passa com el foc, que tothom captiva, així d'entrada. Si no, és difícil explicar-se aquest ascens meteòric i impressionant d'una colla que va néixer, doncs d'això, d'uns quants que volien motivar-se la resta de l'any més enllà de Festa Major i Santa Tecla. Marc Masià, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
La percussió captiva, d'entrada. Té un magnetisme, no?
Sí, exactament, exactament. Captiva. De fet, la música neix en els seus orígens a partir de la percussió.
I està clar que això d'agafar un timbal, unes baquetes, doncs per descomptat que més d'un és una passió que li agradaria conrear durant molts dies a l'any.
I tant. A més, és que et permet desfogar-te moltíssim.
Bé, la història de Mercatú comença precisament per això.
Exactament.
Perquè més enllà de Festa Major i Santa Tecla,
Què?
Algú sí, sí. Volia fer alguna cosa.
Ah, exactament. Gent de la colla jove dels Diables de Sitges, els timbalers, doncs agradava tocar el timbal i ens quedàvem curts només amb la Festa Major i Santa Tecla. I arrel d'una sortida així esporàdica, perquè tampoc en feien gaires fora d'aquestes dates, a Figueres, vam descobrir els grups de percussió brasilera, vam descobrir Percudium, un dels millors grups que hi ha hagut a Catalunya, I bé, vam decidir que nosaltres volíem de gran ser com ells.
D'acord, perquè, esclar, venint de la Festa Major de Santa Tecla i tal com tenim, diguem-ne, establert els timbals, és un repertori molt tancat, suposo, que no permet massa.
De fet, exacte, i jo estic orgullós d'això.
Que sigui així, no?
No permet gaire més canvi, és tradició, sí que va evolucionant, però d'una forma més lenta que el que pot evolucionar un grup de percussió lliure.
D'acord.
Aleshores, precisament per això, per exemple, després quan parlem del
concurs.
Hi ha dues categories, la tradicional i la lliure.
D'acord.
Jo estic orgullós d'això, que Sitges mantingui aquesta essència, no com altres poblacions en què han posat la percussió brasilera a dintre dels balls de foc, dels balls de gegants, etc. Això, per nosaltres, és un sacrilegi.
D'acord, perquè ens entenguem, el toc del ball de diables només es pot tocar amb timbal de ball de diables.
Exactament.
Sí, està clar, sí, que sí, tot sí. Es pot tocar en tot, suposo,
mateix,
però diguem-ne, aquesta és una... Per què la percussió brasilera? I perquè tothom ens entengui què és això de la percussió brasilera, quins instruments es fan servir, d'on prové i com es toca, si es composa, si no es composa, com funciona.
Explico. A veure, bàsicament comencem explicant per què nosaltres vam decidir fer percussió brasilera. Podríem haver fet percussió africana, podríem haver fet percussió de qualsevol altre tipus. Vam decidir la brasilera precisament perquè Sitges també té molt arrelat el que és aquest esperit carnavaler. Hi havia gent que ja havíem sortit amb alguns grups de carnaval fent percussió brasilera, precisament.
Sí.
Teníem l'exemple de música en directe de
Sabor.
Ens cridava l'atenció el fet de que fos precisament la percussió brasilera el que això és el que volíem treure al carrer. Aleshores, d'on neix la percussió brasilera? Que la pregunta que em feies.
Sí.
A veure, la percussió brasilera neix de tres branques, bàsicament, d'una mixtura que és entre el que van portar els europeus a Brasil, el que van portar els africans cap a Brasil i després també el que seria els ritmes indígenes d'allà. De quin és aquest ritme tan...
una barreja de tres cultures.
De tres cultures. Uh-huh. Bàsicament, la percussió brasilera neix d'aquesta mixtura de tres cultures diferents.
Uh-huh. On s'estudia?
A veure, on s'estudia?
On s'aprèn? No et dic on s'estudia, sinó on s'aprèn. Ens parlaves d'aquest grup de Figueres, d'aquest Percudium.
Sí, som de Barcelona, els vam
conèixer a Figueres.
Sí. A veure, bàsicament, i a Brasil passa exactament el mateix, som molt poc acadèmics. Hi ha molt pocs llibres, molt pocs manuals, molt pocs mètodes per aprendre a fer percussió brasilera. Es basa en la tradició oral, bàsicament. De fet, la majoria de treballs que hi ha sobre percussió brasilera estan fetes per europeus. Aquí és el mateix, aquí és on l'aprenem. Pues mira, vam estar un any i pico tocant el mateix. Fins que ens vam obrir una miqueta més, vam anar a buscar professors, vam anar a petar amb altres grups, i miqueta en miqueta hem anat aprenent el que era la percussió brasilera, ens n'hem anat formant.
Sí.
Jo personalment m'he anat formant per poder formar després el grup.
Però et refereixes a que és molt una formació autodidacta, gairebé?
Sí, completament autodidacta. I en certs moments anar a buscar aquest ajut puntual de gent externa. Per exemple, el que parlarem després també, ens anirem a Brasil 6 persones i anem de vacances, però bàsicament una de les coses que anem a fer és aprendre, ja ho explicarem, perquè volem fer un canvi d'estil, i precisament creiem que la millor manera és anar a veure de les fonts on neix aquests nous estils que volem fer.
Perquè en aquests moments inicials estem parlant de fa quants anys enrere, més o menys, Marc?
Doncs mira, en Marcatú farà el setembre 7 anys.
7 anys. En algun moment veu pensar, això no... No, no ho podrem fer nosaltres.
I tant.
Venim d'on venim i això, tot això tan complicat. Veu pensar en algun moment, sí, això és molt complicat.
Sí. De fet, hi ha hagut moltes vegades que hem estat en un punt de dir, cap a on anem.
D'acord.
Cap a on anem. I una de les direccions on es podia anar era a plegar.
O sigui que aquest any i mig d'anar, diguem-ne, tocant sempre el mateix o d'anar fent aquest aprenentatge a base de picar pedra, també era una certa travessa en el desert.
Sí. I bàsicament també era perquè no hi havia molt de contacte entre els grups.
D'acord.
Trobades com la timbalada ha provocat que els grups es coneguin i intercanvin.
D'acord.
Per exemple, Marcatú en aquests moments està donant... no diríem classes, però sí que està ensenyant a d'altres grups, pues, des de la posada en marxa, però també, per exemple, hem fet un tema que es diu Percussió PAC, que ens ho va demanar la coordinadora de grups de percussió de Catalunya, i que l'estem ensenyant a tots aquells grups que el vulguin aprendre, i això ens permet intercanviar material entre diferents grups.
Quins instruments es fan servir i quin és, per dir-ho d'alguna forma, el nombre mínim de membres que ha de tenir una colla de batucada, de percussió?
Mira, amb una sola persona ja pots fer percussió.
Cert.
I aleshores, el número, això és molt relatiu, la mitjana està entre 15 i 20 persones, i aquí és on Marcatú destaca. Nosaltres podem posar al carrer, com vam fer fa molt poquet a la Festa Major a Can Baró de Barcelona, 100 persones al carrer. Aquí és on Marcatú destaca, i el que intentem és portar moltíssima gent. Els instruments que es toquen, a veure, bàsicament es necessiten els bombos, els que se li diuen surdos, que són els que donen el baix percussiu, que és el que seria més semblant als timbals de Festa Major.
D'acord. Encara més grans, no?
I tant, sí. De fet, el més petit d'aquests surdos és més gran que qualsevol dels timbals
de Festa Major, no? Aquests timbals que gairebé toquen a terra.
Sí. De fet, per exemple, jo amb la meva alçada, a mi em toca el terra.
D'acord. És a dir, això són els surdos.
Els surdos. Sí, que són els que donen la base rítmica.
Entesos.
Són els que donen la fundació.
Mm-hmm. Els que es posen, suposo, al final de tot.
Exactament.
D'acord.
Sí, perquè si et fixes, anem al revés del que van les bandes. A les bandes, aquí a Europa...
Diguem-ne, va la part baixa davant i la part aguda de darrere, i aquí va
al revés. Al revés, exactament. Aleshores, hi ha els surdos, després tenim les caixes, que serien igual que les caixes que tenim de Festa Major, amb les gralles. Hi haurien també els repiniques, que són uns instruments que porten els directors, que serveixen van molt bé per dirigir. Les timbes, que venen de Salvador de Bahia, que es toquen amb les mans, el tamborim, que és com una espècie de pandereta, però sense el que serien les platineles, que es percuteix amb un stick, que són molt estridents, a la gogó, que són les campanetes, que tenen dos tons, el xocallo, que són com unes xapes, que són els que fan el xic, 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 i em deixo algun, doncs ja està. Això és que, amb això és amb el que, formem la batucada.
Quan un intenta formar un grup, no sé, hi ha instruments que captiven més que els altres, hi ha coses que suposo que ve més de gust de tocar que les altres, o
depèn,
no?
Això va a persones.
Depèn, va a persones?
Sí, sí, això va a persones, gent que li agrada el surdo, gent que li agrada el repinique, no... En principi no hi ha cap instrument
estrella. Ho dic perquè aquells instruments que marquen sobretot el ritme, diguem-ne que des del punt de vista de l'instrumentista, doncs és repetir una cadència.
Exactament.
durant sí, tota la peça, del principi al final. Però sí, gent que li està molt bé tot això, no?
Li està bé, i a més és... bueno, encara que pugui semblar molt repetitiu, sí, com que anem fent paradinyes, anem fent breaks, etc., pues, també et dona molt de joc.
D'acord, això que hem pogut escoltar vostès, en què en algun moment tot s'atura i es crea de nou l'ambient que propicia un clímax enmig de la peça.
Sí,
no?
Sí, de fet, la peça que hem sentit al principi, el Samba Divina, l'heu pogut sentir amb el soroll de fons, de la gent, perquè precisament és una gravació de dia del concurs.
Curs de percussió de Barcelona. Com es composa i com s'assaja? Sobretot amb quantitats de gent tan grans, i amb persones que hem de suposar, com sempre, arriben moltes vegades de bell nou en el món de la percussió.
A veure, la composició, Marca tu batucada toca temes propis, d'acord? Tots els temes que té són propis, menys un parell, un que ens va passar en els seus inicis, un grup de Londres, i un altre que és un tema molt conegut, que és el Festa, que el fa el Carlinhos Brown, etc., i que nosaltres fem el nostre propi estil, amb els nostres arranjaments.
Perquè, perdó, Marc, hi ha molt de repertori aquí o no?
Pues ara Marc Catona en aquests moments té uns 12 temes. Uns 12 temes, que déu-n'hi-do.
D'acord.
Déu-n'hi-do.
I repertori, diguem-ne, comú, estàndards, per dir-ho d'alguna manera?
A veure, hi ha uns estàndards de la percussió brasilera en quant a...
Refereixo això, per agafar punts de contacte, de la mateixa manera que algú pot parlar. Doncs mira, en banda tens un repertori de no sé què, en batucada, hi ha un cert repertori...
No, el repertori, bàsicament, és amb certs tocs, amb certes paradinyes que repeteixen, però no és que hi hagi uns temes estrella que tothom toca.
D'acord, vols dir, en formes de tocar sí que exacte. Hi ha unes formes de tocar establertes, però amb temes sencers no.
Bueno, podria, hi ha un tema com és el Matador, que és molt conegut, que el fa molta gent, aquest que et comentava del Carlinhos Brown i del Sergio Méndez, que també el fa molta gent, però bàsicament i cadascú el fa el seu estil i... A part d'això, no. Cada grup, en principi, cada grup composa els seus propis temes.
D'acord. Aleshores, esclar, perquè un tema funcioni, què ha de tenir?
Perquè un tema funcioni, què ha de tenir? A Marcatú juguem molt amb la sorpresa. Creiem que, a veure, estar una hora sencera escoltant percussió pot arribar a cansar molt. Nosaltres hem aconseguit, durant 4 anys, que després parlarem de Puente la Reina, omplir la plaça de Gares i que estiguin una hora ballant amb nosaltres a base només de percussió. I això ho aconseguim amb la sorpresa. Això és el que intentem als nostres temes.
Perquè és cert que hi ha una certa imatge, no sé si tòpica o no, o equivocada, segurament, que la percussió arriba un moment en què costa molt diferenciar les coses i és un rum-rum.
Estic d'acord. Sí, sí, però és el mateix que si una persona que no entén de jazz, se'n va escoltar jazz, al cap d'una estona li
sona tot
el mateix,
igual.
Per exemple. No? Pues, suposo que amb la percussió ve a passar el mateix. I aquí és on intentem nosaltres fer una diferenciació, no? I intentar posar canvis divertits, que facin participar la gent, canvis sorprenents, i aquí és on intentem agafar la gent, ficar-la dintre de l'actuació i que s'hi quedi allà.
D'acord. Com s'assaja?
Els assajos, mira, som 50 persones, una cinquantena de grans, vora una cinquantena de petits. Assagem per separat, els grans assagem per un cantó, els petits per l'altre. Aleshores es fan assajos conjunts, en què estem tot el grup. Pots imaginar-te que acabo l'assaig i estic sense veu i sense pulmons de tant de xiular. I a part d'aquests assajos, uns assajos molt importants que fem...
Fem parèntesi aquí. Sí. La batucada es dirigeix. És un grup de música.
I tant, clar.
D'acord.
Sí. O sigui, imagina't 50 persones tocant a la vegada.
Perquè aquí segurament més d'un pensarà, esclar, la batucada es dirigeix, els timbals de Festa Major en principi no es dirigien, i ara també es dirigeixen en alguns casos.
Es van marcant els
canvis. És una qüestió de què? De nombre de persones i de la necessitat que tots més o menys vagin...
Exacte. A veure, si
dic, té una roda, sí, això.
Si són 15 músics, tothom pot tenir molt interioritzat els canvis que hi ha. Després de tants temps fem aquest canvi entre aquest... Quan hi ha tanta gent, imagina't que un sol s'equivoca,
Se'n va tot el... Com un castell de cartes,
vaja. Se'n va tot en orris, sí. Aleshores, hem d'intentar que tothom faci el que ha de fer en cada moment.
D'acord, o sigui, una batucada es dirigeix i aleshores ens deia en Marc que també hi ha, diguem-ne, assajos específics.
Sí, d'instruments.
D'instruments.
Exactament. Cada grup d'instruments queda, només aquell grup d'instruments, per treballar doncs, els seus patrons, els seus canvis, les seves paradigmes, etc.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Una qüestió molt òbvia. Des de petits, això ja ens ho diuen quan fem pàrvols, hi ha persones que tenen un cert sentit del ritme, hi ha persones que mai no l'arriben a tenir. Des de quan és hora de marcar amb les
però
mans...
Però això de que el mai ho arriben a tenir no estic d'acord.
No, per això t'ho pregunto per l'experiència.
Sí, hi ha gent que ha arribat a marcar tu, il·lusionadíssima, que volia formar part del grup,
sí.
I en el moment en què, bueno, doncs en aquell moment, doncs hi havia lliures, X instruments, dius, quin vols aquest? Vinga. I dius, mare de Déu...
Com ens ho farem?
Com ens ho farem? I ens ho fem. I gent amb molt poc ritme...
Al final
acaba tocant bé i bueno, adoptant aquest ritme no d'una forma innata, però sí d'una forma assajada. Si s'assaja molt, acabes anant al ritme.
Vols dir, si s'assaja molt, s'arriba a aconseguir la mecànica per poder seguir el ritme general del grup,
sí, sí,
no?
Sí.
Quan vau començar, quants grups de percussió hi havia?
Mira, quan vam començar no hi havia encara la coordinadora de grups de percussió de Catalunya, amb la qual tampoc no hi havia un control, però tranquil·lament hi podien haver-hi 15-20 grups de percussió.
Perquè era una qüestió...
De percussió brasilera,
sí,
ja
sí,
no
sí.
Parlem de la tradicional.
Perquè gairebé diríem que era una qüestió més o menys exòtica,
sí,
per la majoria de llocs, no?
Exactament.
Dir que ets un grup de percussió brasilera,
sí,
i mira,
sí, sí.
Anem aquí, anem allà.
I en aquests moments, doncs mira, a Percussió Cat, doncs apuntats n'hi ha 100, 120, una cosa així, i més els que no estan apuntats potser som 200 grups a Catalunya de percussió.
D'acord. Quina explicació té això?
Quina explicació?
I si és comparable,
jo crec que
veritablement, a la vostra experiència, no?
A Catalunya m'amem molt del foc i de la percussió de festa major. Jo crec que d'aquí ens ve l'interès per seguir fent percussió al llarg de tot l'any. I de la mateixa manera que aquí a Sitges vam decidir que volíem seguir fent percussió, crec que en les altres poblacions ha passat algú semblant.
D'acord, el que ens deies, però, és que aquí hi ha hagut un risc afegit, que és el de barrejar...
Sí, exacte. És un risc que existeix.
D'acord.
I que nosaltres des de Marcatu intentem evitar, no només a dintre de casa nostra, sinó també parlant amb els altres grups també, i és que de cop i volta apareixen uns diables amb timbals tradicionals, amb tabals i uns surdos per allà al mig i unes caixes i un xocallo i dius ui, què és això?
Quan pregunteu, què us diuen? Que això enriqueix més el...
Sí, no tenen la concepció de la tradicionalitat que tenim a Sitges. Bueno, per això tenim una festa major tan rica també a Sitges, perquè mimem aquesta tradició.
Mm-hmm. Però és a dir, l'argument acostuma a ser que el ball queda més enriquit o que bueno, quan s'incorpora tot
que
això...
Que els ve de gust.
Que els ve de gust, bàsicament. D'acord.
Sí. Jo, per exemple, ara m'imagino la festa major de Sitges, jo què sé, passen els Cerculets, la Moixiganga, Marcatu va tocar, dius, no, per favor, o sigui, quin sacrilegi. Però en canvi nosaltres ens contracten per anar a tocar en festes majors. Ens neguem
a tocar... I per acompanyar...
No. Ens neguem quan ens diuen per acompanyar els gegants, no. Per acompanyar un grup de foc, no. O sigui, si anem a una festa major,
però,
perquè, bueno... Doncs...
Però és a dir, vosaltres us han contractat per acompanyar gegants,
sí,
per exemple.
I no hem anat, sí, i no hem volgut anar, exacte.
Costa, d'imaginar un gegant se'n batut. Bé, no, perquè
no
puguin ballar, però...
Quan ho veus, fa molta gràcia veure un gegant ballant
a
ritme se va tocar, però nosaltres no tocarem mai perquè ballin uns gegants. A veure, aquí, quan hi va haver, per exemple, va haver un aniversari dels Cubanitos aquí a Sitges, van fer una festa tropical i tal, bueno, doncs allò era una mixtura,
sí,
que es va fer fora de festa major.
Sí.
De totes maneres, ja et dic que ens lloguen, ens contracten per anar a tocar en festes majors, anem, però sempre com a grup de batucada i sense mesclar-ho amb res més.
D'acord. Dóna la sensació que esclar, passant-se tot un any amb la batucada, fent aquest parèntesi d'agost, perquè ens deia Marc per agost, vacances,
per festa major.
Vacances per festa major. Posar-se a tocar un tabal de festa major deu semblar molt fàcil, no?
Bueno, és una altra cosa.
És una altra cosa,
és molt divertit perquè vas amb els teus amics, és una altra festa, és completament diferent. I a més és una festa que portes molt a dintre el cor i que...
Més cansat?
Home,
relativament.
Depèn, és que depèn de la sortida, sí. Jo m'he cansat molt més aquest cap de setmana a Navarra, que han sigut 3 dies intensos, que una festa major.
Per exemple,
sí.
Quan dius 3 dies intensos, 3 dies de no parar.
De no parar
de tocar.
Bueno,
de festa en general.
Sí.
Què és el concurs de percussió de Barcelona? Des de quan hi participeu? Què és Samba Divina? I si d'alguna forma la presència o el reconeixement en un d'aquests concursos pot portar a vegades a pensar en una certa professionalització del grup, si no, quan un està a cavall de dir què ens està passant, ens estan contractant, no sé què, com ho administrem tot això quan això va prenent volat.
Mira, el concurs de percussió de Barcelona, que s'ha celebrat per 6è any, bueno, de fet ha sigut el 5è aniversari, però prèviament hi havia hagut un concurs que no es deia així, no es deia concurs de percussió de Barcelona. Doncs, ara, en aquests moments hi ha molts concursos a Catalunya de percussió. N'hi ha a Canet, a l'Hospitalet... De totes maneres, el concurs de percussió de Barcelona té un caràcter més seriós, té un caràcter... La veritat és que és un concurs molt, molt anomenat, és important, és un concurs important i que està creixent i que creixerà molt més encara. Hi ha gent que diu bueno, que aquest concurs es tindria que acabar convertint en el campionat de Catalunya de percussió. I Mercatuí participa des del primer any, des del primer any, perquè hi va haver aquest concurs previ i després des del primer any.
D'acord.
I allà m'ha anat anant.
I hi ha hagut una evolució també en nombre de grups participants?
S'ha anat mantenint, més o menys, sí. S'ha anat mantenint en els 10 grups, aproximadament de música, o sigui, de lliure i uns 10 de tradicional, una vintena de grups. I també ha anat canviant molt els grups que es van presentant. Hi ha grups que són molt assidus i no fem cap sortida aquell dia perquè hi ha aquest concurs, i hi ha d'altres que els hi surt una sortida i ja no van al concurs. De totes maneres, és un concurs molt exigent, has d'anar molt preparat, i això també provoca que molta gent es quedi al darrere i diu, bueno, prefereixo no participar-hi, perquè, bueno, perquè s'ha d'anar a força preparat.
Preparat vol dir amb una peça expressament creada pel concurs, per exemple,
bueno,
o no necessàriament?
Hi ha gent que prepara peces expressament pel concurs, i hi ha d'altres que no, que són la peça que toca fer en aquell moment o l'espectacle que volen fer és el que porten en el concurs. En el cas de Mercatú vam presentar la primera part de la Samba Divina al cap de la Vila del Carnaval com a experiment, perquè el portàvem molt verd encara, i vam seguir treballant-lo fins al dia del concurs, però no l'hem treballat pel concurs, sinó perquè, bueno, és la peça que tocava fer en aquell moment.
D'acord, quan parles d'un jurat exigent, esclar, des del punt de vista dels neòfits que escoltem una batucada, és molt probable que qui estudiï percussió doncs sàpiga trobar aquells elements, no? Però què s'acostuma a valorar, què s'acostuma a puntuar?
Mira, així, de forma global, és la peça,
sí, és a dir, la composició,
l'execució, i la posada en escena.
D'acord.
Bàsicament són aquestes tres coses.
Per aquest ordre, més o menys, també?
Jo crec que
tot té la seva importància.
Exacte. Aleshores, a veure, és important que si tu portes una samba batucada, sigui una samba batucada, i si portes una samba rigui, sigui una samba rigui, i si portes una cosa que no és samba batucada ni samba rigui, sinó que és algú teu i propi, que sigui algú teu i propi. No pots anar amb la pretensió de fer una peça de música africana i que no soni africà, per exemple. O sigui, per això dic que és exigent en aquest aspecte. Si portes un funky, ha de sonar funky, i si portes un hip-hop, ha de sonar hip-hop.
D'acord. No s'entén una batucada sense coreografia?
I tant, s'entén perfectament.
D'acord, però quan et refereixis a posada en escena, al públic li agrada, diguem-ne, que d'alguna manera la batucada doncs jugui una miqueta també amb un moviment, no?
Exacte. De fet, les batucades han començat a moure's i a moure's gràcies a l'Edison Aguilar, que és el director musical de Brincadeira, i són els que van posar a sobre de l'escenari no només música, sinó a més cossos en moviment, i molt de moviment. Vulguis que no, tothom ens hem fixat en Brincadeira a l'hora de dir, bueno, que no només és fer música, que l'espectacle també ve amb el moviment dels braços, no? I el moviment de les cames, etc. I miqueta a miqueta tots els grups estem començant a moure'ns cada vegada més. És important el moviment.
Coordinar una certa coreografia, un cert moviment del cos amb el moviment dels braços o la interpretació en el timbal, no deu ser massa fàcil, suposo.
No, sobretot si no estàs acostumat a moure. Si no t'has mogut mai, simplement has fet passet a la dreta, passet a l'esquerra.
Exactament, o si has anat caminant d'una forma estàtica, suposo que cap
inclús
problema.
Inclús caminar. Quan tu assages parat...
Quan tu poses el peu a terra o toques. No?
Canvia molt la cosa. Això ens va passar al principi, perquè tu és assajar parat i de cop i volta, vinga, un cert cavila. Ui! Que això no sona igual, no, perquè a més tens que caminar. Amb el temps aprens a caminar i a tocar, i després també aprens a ballar i a tocar.
Sí, és un exercici com qualsevol altre.
Exactament.
No? Fer abstracció o assumir com va caminant i no se n'adona ni dels passos que està fent en aquell moment. No?
Sí, perquè a més, clar, tu pots estar marcant per exemple, el surdo pot estar marcant un cop a temps i el moviment del cos és a contratemps o és a sincopat, amb la qual cosa has d'assajar aquest, aquest moviment amb aquest, amb aquest cop percutiu que estàs fent.
La timbalada és un exemple del que està passant a Catalunya?
La timbalada és un exemple, sí, del que està passant a Catalunya, sí, sí, sí. A veure, amb la timbalada estem aconseguint, bàsicament la timbalada té dos objectius, un és el solidari,
sí,
i de qui va néixer, i l'altre és el servir de punt de trobada. Aconseguir portar a Sitges, aquest any ha sigut menys nombrós perquè el pressupost era més baix, però com a exemple l'any passat, a portar 45 grups a Sitges sense cobrar un duro ningú, en ple juliol, que és el mes de més sortides, o sigui, aquesta gent que ve deixa de fer una sortida per venir a Sitges. Ostres, la veritat és que ja et mostra doncs, que hi ha un interès per venir a la timbalada, per participar-hi, i sí, és exemple, perquè clar, cada vegada hi ha més grups que venen a la timbalada o que volen venir a la timbalada, i això et mostra que cada vegada hi ha més grups a Catalunya.
Fins a quin punt això és una moda?
És una moda.
És una moda.
Sí.
Ho dic per si arribarà un moment en què ara estem parlant de molts grups, això baixarà una mica,
tornarà a pujar. Jo crec que és una cosa que he parlat moltes vegades i des de després del Carnaval o abans del Carnaval potser. Jo crec que no estem ja pujant, ja estem baixant.
Sí?
Crec que sí.
Els que ho han deixat, per què ho han deixat? Si és que entre els grups cadascú, a vegades ho parleu,
sí, cadascú tindrà el seu, des de gent que bueno, que s'ha fet gran i ha tingut fills i no ha donat entrada amb joves i bueno, i simplement pues, no tenen temps de seguir endavant, des de grups que s'han esparellat, de grups que bueno, el que sigui, cadascú tindrà la seva. El que passa és que ara aixeques una, i amb això estaran d'acord amb mi tots els grups de percussió, aixeques una pedra i apareix un grup de
percussió.
Sí, sí. Aquí al Carraf n'hi ha set.
Set grups de percussió,
i si li sumem els grups de percussió tradicional, em sembla, vam fer la compta l'altre dia, la suma és 21 grups de percussió, només el Garraf.
És normal?
És normal, no ho sé. és el que hi ha. I bueno, el dia que passi la moda, és que clar, per què estan de moda els grups també? Perquè també està de moda contractar grups per compleanys, per casaments, per festes majors, per festes d'empresa. Clar, si està de moda la contractació de grups, també està de moda el fet que apareguin grups, perquè hi ha demanda, apareix oferta. Bueno, si realment ara la cosa va ja cap avall, quins grups quedaran? No ho sé, suposo que els que han sabut fer millor la feina durant aquest temps, els que s'han esforçat amb no simplement sortir a tocar, sinó sortir a tocar amb qualitat, amb cara i ulls. No sé, aquells que han fet bones pràctiques, suposo que són els que quedaran.
D'acord. On és Puente la Reina?
El Puente la Reina està a pocs quilòmetres de Pamplona, molt a propet de Pamplona. És un poble molt petit, té uns 3.000 habitants. El que passa és que durant les festes de Santiago, bueno, allò es revoluciona i gent de Pamplona, gent de Sant Sebastià i gent de tots els pobles del voltant van a petar a Puente la Reina, i allò es triplica o es quadriplica en quant a població.
Allà, en principi, no és terra de batucada.
Gens. De fet, vam començar allà a l'inici de la legislatura, perquè el govern que hi havia en aquell moment allà, el govern que va entrar, va decidir fer un canvi dintre de les festes, i entre altres coses recuperar el baile de la era, que era un ball tradicional que s'havia perdut, van portar los gigantes y cabezudos de Tolosa, i van dir, ostres, portem una batucada? Van posar internet batucada, van anar a parar a la pàgina web de PercussioCat, allà hi havia molts grups, i van trobar un grup que diu, ui, si estes tenen nombre en euskera, Marcatu. Bueno, van dir, a veure aquests, i quan van fer clic i van veure la nostra foto, van de rojo i van de negro, o Osasuna. Aquests són els que tenen que venir. I va ser aquesta casualitat el que ens va fer anar a parar a Puente la Reina. Nosaltres va ser una sorpresa, la veritat, molt grata. Quan vam començar a tocar, teníem dues actuacions. No, de fet, teníem una actuació, que era una actuació a la plaça. Aquell any havien tret l'orquestra i van dir, farem batucada, una hora de batucada. La gent d'allà no sabia ni el que era. Quan vam entrar a la plaça, la gent estava, la plaça a tope, la meitat de la plaça a tope, perquè estava, hi havia l'escenari, la meitat de la plaça estava a tope, i tothom serio, mirant-nos, què és esto, vam començar a tocar, i jo per dintre pensava, Marc, us heu equivocat. Sí, no. Aquí no teníem que venir, això aquí no qualla. Tema 1, tema 2, tema 3, a la que em vaig donar compte, la gent estava saltant com a boja. Vam estar una hora tocant, vam acabar de tocar, otra, vam tornar a tocar, bueno, va ser impressionant, fins al punt de que l'Ajuntament ens va demanar, podeu tocar la nit? Hi havia un recorregut, un calejira que li diuen ells, i allò ja va ser l'apoteosis. Si a la tarda hi havia, estava a tope, a la nit estava al doble a tope, o sigui, va ser impressionant. S'havien trucat els amics dient, veniu avui a Puente, que hi ha una actuació boníssima, ja veureu a la nit, i la veritat és que va ser espectacular. A partir d'aleshores, doncs, ja ha sigut cada any, i cada any més i més gent, fins a arribar al punt que aquest any han ampliat la plaça, o sigui, l'espai de la plaça l'han ampliat, i a més bastant, van posar unes grades, i estava a rebentar, no? Sí que havia. O sigui, nosaltres estàvem tocant i no podíem ni moure'ns, quasi.
Hi ha una forma molt diferent de viure les festes?
Entre Ponte la Reina i Sitges, sí, molt diferent. Molt, molt diferent.
En quin sentit?
A veure, per exemple, allà li donen... hi hauria moltes analogies, però allà li donen molta importància el que són les penyes. Aquí també hi són, d'alguna manera, sí, les penyes. Sí, sí. Bueno, però hi ha els grupets, diríem, els grupets, i es fan la seva samarreta, aquí Sitges. Hi ha una cultura de la festa unida al... no sé, el calimocho i el... no sé, és que és una festa molt... és bastant diferent. De totes maneres, nosaltres també acabem al Barberón o a Guitarra.
Sí. Però ho has dit d'una forma corregida i augmentada.
Sí, no sé, és que és diferent, però és igual, és força anàlic. Crec que tothom, al fi i al cap, acabem disfrutant les festes
de la mateixa manera.
De totes maneres, per exemple, a mi se'm poden caure les llàgrimes al cap de la vila amb les gralles o amb la moixiganga, i allà en canvi se'ls poden caure les llàgrimes amb un grup de fora que ve a tocar batucada. Aquesta tradicionalitat també és molt diferent. Aquí estimem molt aquesta tradició. A Puente la Reina, bueno, estimen molt les festes.
D'acord. Així, enteses en general.
Això mateix.
Enteses en general. Perquè això ha anat a més.
Sí,
és a dir, ho ha anat continuant any rere any, i molt probablement, diguem-ne, l'any que ve, que vingui, però això ha estat una constant ja des del primer
any. Sí, però a més, ja no només perquè l'Ajuntament ens digui, venit l'any que ve, sinó perquè l'Ajuntament, en acabar les festes, passa un qüestionari al que són els veïns perquè valorin totes les festes, absolutament tot, des de com ha anat la neteja fins també tots els espectacles, etc. I durant 4 anys... Mercatua Tocada ha quedat com a l'espectacle més valorat de totes les festes. Fins i tot l'any passat es van donar una placa, allò dient l'espectacle más valorado de totes les festes. Tal. I la veritat és que a l'any que recuperes un ball tradicional com és el Baile de la Era, que venen los Gigantes de Tolosa, que el Riau-Riau d'allà, que és impressionant, i que et valorin en tu per sobre de totes aquestes coses, és una satisfacció
i
enorme.
I això continua sent un poblet de 3.000 habitants?
Sí, que es converteix
que s'omple fins
que es converteix en un de 10.000 en festes.
D'acord.
Sí.
I d'aquí a Brasil? I a Brasil suposo que això ja és una altra dimensió en tots els sentits.
Sí,
en el sentit de que un ja no hi va com a protagonista de res, sinó com a alumne de tot, com una esponja que necessita. Ens parlaves a l'inici de la conversa d'una necessitat de canvi de...
Que ja l'hem començat a fer aquest canvi. Sí. Marca tu sempre...
Per què?
Home, perquè portem 7 anys fent el mateix, no el mateix, sinó dintre del mateix estil, que és la samba batucada, que és la que ve de Rio de Janeiro. És aquesta més així, més canyera. I, bueno, en aquests moments la samba divina, per exemple, té el seu tros de samba batucada, però després hi ha, pues, funky de faveles, que és el funky més brut i el funky més arrel de Brasil. Marxa brasileña, hi ha hip-hop, hi ha partido alto. O sigui, ja comencem a tocar altres pals i tenim moltes ganes d'entrar en uns ritmes que a més són molt, molt típics aquí, quasi tots els grups els fan, que són els que venen de Salvador de Bahia. Samba Reggae, Timbalada, Ile Aie, Olodum. Aleshores, tenim alguna peça que toca aquests pals, però la nova peça volem que sigui el més pura possible, que sigui el més semblant a la realitat de Salvador de Bahia. I aquí neix la peça aquesta, que es diu Obatala Energia, que ja estem començant a composar-la, tallant tots els ciments fets, però aquests ciments els hi falta posar-li els quadros, els gerros amb flors, tota la decoració, i aquesta, la idea és posar-li a Salvador de Bahia, i per això 6 persones ens n'anem de vacances, però bueno, també amb molta feina a fer allà. Una d'elles és treballar aquest tema amb Olodum, que és un dels grups de referència del que és la samba baiana, i, bueno, i amb el seu director musical, el mestre Memeu, i, bueno, tenim aquesta tasca allà, que és treballar aquesta peça i fer-la el més tradicional possible en quant a la Samba Baiana per presentar-la al Carnaval de Sitges aquest any.
És fàcil arribar no ho sé, el director musical d'un dels grups de referència, com s'hi arriba, com mira, es fa, nosaltres som, vosaltres som...
L'any, que... Mira, fa 3 o 4 anys vaig estar allà a Salvador de Bahia i em vaig trobar una sorpresa que el segon dia d'estar allà i d'estar al carrer, al Pelo Uriño, veient un grup de percussió, Swing do Pelo, tocant, a la que no em vaig donar compte estava amb un repinique penjat i tocant al mig del Pelo Uriño, allò de mare de Déu. És fàcil, o sigui, ho vaig trobar fàcil jo en aquell moment, clar, en el moment que saben que...
Perquè allà hi ha persones tocant a cada
cantonada. Sí, cada dia. I aleshores és... A la que saben que ets un grup de percussió, que vens d'Espanya, que ja tens l'instrument penjat al moment. En quant a Swing do Pelo, o l'Odum,
sí.
És un altre món a part, és com si tu vas a veure un concert aquí de... jo què sé, de Sopa de Cabra, no pujaran
perquè,
a l'escenari.
Perquè estem parlant d'un grup professional,
sí,
que
completament professional.
D'una gent que es dedica professionalment
tant,
a això.
I tant, i a més són els números 1. Els números 1 en quant a Samba Baiana o l'Odum, recordem que es va fer conegut i famós arrel d'aparèixer en un vídeo del Michael Jackson, i a partir d'aquí és quan hi va haver tota l'explosió de la Samba Reggae. El Carlinhos Brown ha vingut després.
D'acord. O sigui, que Carlinhos Brown de l'autobús ve després de tot això.
I tant, i gràcies a l'explosió d'Olodum. Sí, sense Olodum no s'entendria el que és la Samba Baiana en aquests moments aquí. Allà sí, suposo que estarien...
Sí.
Però no hi hauria hagut aquesta sortida cap a l'exterior.
D'acord. Com treballen? Igual que vosaltres?
A veure, allà hi ha una component que d'alguna manera nosaltres també tenim, però una component social. Allà els grups no només són un grup de percussió, sinó que a més són, a veure, són una associació que treuen nens del carrer, que treuen nenes de la prostitució. Per exemple, hi ha el grup femení d'Olodum que es diu Didà, que és tot noies, i el que fan és un programa per treure-les de la prostitució del carrer.
O sigui, hi ha un compromís social
sí,
molt gran
molt,
allà.
Molt gran, exacte. Clar, la part associativa és important en aquest aspecte. Nosaltres, Marc, tu també tenim una part associativa
sí,
important.
Però evidentment però que l'objectiu que... final està molt allunyat de la necessitat que imposa la societat allà.
Sí. I a l'hora de treballar, pues, bueno, com nosaltres treballen, assaig, i molta disciplina.
Quan margeu?
El dia 3 d'agost, aquí, el dimarts que ve.
D'acord. Sí. O sigui que...
I tornem al 17
per estar a les portes de Festa Major. Sí, i aleshores se suposa que aquests darrers mesos de l'any han de servir per treballar aquest tema inicial.
Aquest a la energia, exactament. Que a més és un tema que vaig composar per, com a regal al meu nebot que va néixer per Carnaval o per després de Carnaval, i el meu regal va ser una peça, que és aquesta. I que, bueno, que suposo que presentarem per Carnaval, al Carnaval de Sitges.
Com pot passar amb altres creadors musicals, aquí un necessita també abstreure's de referències o de moltes influències quan composa alguna cosa? És impossible?
Depèn del que busquis. Veure, jo tinc una cosa molt clara. Nosaltres fem percussió brasilenya. Podem inventar? Sí. Volem inventar? De vegades.
Ja.
És bàsic fer allò que és, i a partir d'aquí, un cop ho tens apamat, a partir d'aquí és quan pots començar a posar la teva pinzellada. A veure, Marcatú sona a Marcatú, és així. Marcatú, els seus tamborins sonen a Marcatú, i els altres grups ens ho diuen quan ens escolten. Sonem a lo que som.
Hi ha una personalitat, una singularitat.
Exactament. I això, bueno, això és algo que hem anat seguint durant aquests 7 anys, i és normal. Hi ha molts grups que quan els sents ja dius, ei, és tal grup.
Ens queden només 2 minuts. Dèiem que Marc Macià és encara el director musical de Marcatú.
A veure, a l'última assemblea, després de Carnaval, vaig presentar la meva dimissió, i ha agafat la batuta una altra persona, que és el Rafa, que és el que s'encarregarà de dirigir a Marcatú, al carrer, etc. Això no vol dir que jo deixi Marcatú, al contrari, el fet de deixar la batuta també ha sigut per preparar els meus projectes. I a darrere Marcatú ara començarem amb nous projectes, crec que molt potents, que ja anireu veient, i, bueno, i per això vaig decidir sortir del davant en quant a direcció i posar-me les màquines a treballar.
A la creació, no?
Exacte.
Que suposo que en algun moment un ho desitja.
Sí.
No està tan pendent d'això, sinó poder fer treballar una miqueta més al cap. Eh? Són les 12, això és el que té a hores d'ara Marcatú davant mateix, més enllà de que molts dels seus components puguin sortir per Festa Major acompanyant el Ball de Diables. De moment, cap a Brasil, i de tornada, doncs, moltes coses que desembocaran tocant al Carnaval de l'any 2011 i amb la presentació d'aquest nou tema. Marc Macià, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sort en el futur. Gràcies. Demà hi tornem. Demà que saludarem en Josep Pasqual, saludarem l'americano, tindrem el temps per cinema amb en Cisco Borderia i altres coses de l'agenda d'aquest cap de setmana carregat d'esdeveniments. Tornem demà. Que passin un molt bon dia.